El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. El proper 9 de novembre, dimecres, a la tarda, s'estrenarà a Roma la Messa Locus Iste, composta pel pare Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat. Ha estat un encàrrec directe del cardenal vicari de Roma, el pare Jordi Agustí, per la celebració de la solemnitat de la dedicació de la Basílica de Sant Joan del Laterà, que s'escau aquest dia. A l'acte, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, hi assistirà el pare abat de Montserrat, Manel Gasc. El programa d'avui el començarem via Roma, on ens espera el pare Jordi Agustí per explicar-nos com es va gestar l'obra i el que significa per a Montserrat aquest esdeveniment. A continuació, ens visitarà el periodista Jordi Roger, director del documental El camí ignasià, que aquesta setmana l'ha presentat a Montserrat. Aquest documental, que es va projectar per primer cop a la Filmoteca Vaticana el passat 14 de juny, l'han pogut veure en moltíssimes sales de cinema comercials d'arreu de l'Estat. Fins ara han fet més de 50 presentacions. En Jordi Roger ens explicarà com va néixer aquesta iniciativa, que s'ha convertit en una molt bona promoció del camí ignasià. Properament es podrà veure la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, el 18 de novembre a les 4 de la tarda, a l'Auditori de la Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions Institucionals Blanquerna, de Barcelona, i el mateix dia 18, a 8:15 de la tarda, a Calella de la Costa, i dissabte 19 de novembre, a les 5 de la tarda, a l'Escola de Jesuïtes del Clot de Barcelona. Amb aquest menú d'avui, comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El proper dimecres 9 de novembre, a la tarda, en motiu de la solemnitat de la dedicació de la Basílica de Sant Joan del Laterà, a Roma, tindrà lloc la primera execució de la Messa Locus Iste, composta pel pare Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i actualment president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma. Aquesta obra li ha estat encarregada pel cardenal vicari de Roma per aquesta festa. Aquest dia, a 6:15 de la tarda, es podrà escoltar l'obra durant la celebració eucarística que presidirà el cardenal Angelo De Donatis, vicari del Papa per la diòcesi de Roma. L'executarà el cor Cererols, acompanyat de l'organista Cristian Almada, organista titular de la Basílica de Sant Pau Extramurs de Roma, tots ells dirigits per Marc Díaz i Callau, antic escolar de Montserrat. Ens acompanya el pare Jordi Agustí Piqué, autor de l'obra, que ara mateix ens escolta des de Roma. Pare Jordi Agustí, bon dia.
Bon dia des de Roma i Déu us guard.
Com ha arribat l'encàrrec?
L'encàrrec va arribar abans de la pandèmia, ja havíem parlat de que hi havia una proposta perquè escrigués una missa per la festa de la dedicació del Laterà, que sempre s'escau el 9 de novembre. Però després va venir la pandèmia i va quedar la cosa en suspès, fins que poc abans de Nadal de l'any passat em va convocar el cardenal vicari de Roma, el cardenal De Donatis, i em va dir que estaven interessats en que jo composés aquesta missa per la festa de la dedicació. Em vaig posar a treballar i ara, feliçment, aquesta missa ha arribat a bon terme, per tant, la composició ha estat acabada i, si Déu vol, serà estrenada el dia 9 de novembre aquí a Roma.
La Messa Locus Iste, quina particularitat té?
El títol, que és particular, Locus Iste, vol dir en aquell lloc, ve de la litúrgia del cant d'entrada de la litúrgia de la dedicació, que diu que el lloc que dediquem, l'Església, aquest espai, és el lloc on Déu trobarà el seu poble, Déu es troba amb els homes. I una mica el que vol fer la missa és això. La missa correspon a dues parts diferents, les parts del propi, que són perquè canti l'assemblea, és a dir, el poble de Déu, tal com volia el Vaticà II, canti la litúrgia, i les parts de l'ordinari, que són les clàssiques del Senyor Tingueu Pietat, el Kyrie, el Gloria, el Credo Sanctus i l'Agnus. I això està pensat per un cor professional que pugui executar aquesta música. La música és contemporània, per tant, és música actual, però pren formes del passat. La mateixa forma de combinar propi i ordinari és una forma del passat, i després també pren el passat la modalitat com a base que ve del gregorià, com a base de l'harmonia, però tractada contemporàniament. Per tant, es conjuga i fa un enllaç entre el món clàssic de la polifonia romana i la modernitat de la música d'avui.
Per interpretar-la vindrà el cor Cererols, un cor català que dirigeix una antiga escola de Montserrat, com és en Marc Díaz.
Sí.
Per què el cor Cererols?
Sí, amb el Cor Cererols havíem col·laborat d'altres vegades, a part de que són uns excel·lents professionals. Havíem col·laborat sobretot en la recuperació de la missa del pare, de l'obra del pare Anselm Ferrer, i també la recuperació de la missa de Rèquiem del pare Marc. Per tant, els coneixia bé i em semblava que era el cor més apropiat per fer aquesta primera execució. Seran acompanyats pel mestre Cristian Almada, organista de la Basílica de Sant Pau Extramurs, un amic i un col·lega professional molt bo, que també hem pogut escoltar Montserrat en concert. I ja que la Generalitat de Catalunya, a través de la delegació del govern que té aquí a Roma, per tota Itàlia, es van disposar a patrocinar aquest desplaçament del Cor Cererols, doncs gràcies a això podran ser presents. I per això també, abans de la missa, mitja hora abans, es farà un concert sacre, una cosa que és molt habitual aquí a Roma, amb música del pare Cererols. Per tant, escoltarem, abans de començar la missa, música de Montserrat, amb les completes a 8 veus del pare Cererols. I després intervindran en les parts de la missa, acompanyant l'assemblea i també executant aquestes parts que són pròpies pel cor.
Què significa la presència de Montserrat a Roma des del punt de vista musical?
Doncs és una cadena més d'una llarga presència en molts aspectes, sigui amb la presència d'alguns membres de la Cúria Romana. El pare Anselm Albareda va ser molts anys bibliotecari de l'Església Romana, després va ser cardenal. La col·laboració acadèmica de molts monjos de Montserrat, des del pare Ubach fins al pare Pius Tragant a Sant Anselm, en l'àmbit universitari romà. I també, musicalment, l'enllaç amb una tradició que, si no ve directa, si indirectament, que és la dels grans polifonistes espanyols que van viure i van treballar a Roma, per exemple, Victòria, que formaven i formen part del repertori de l'Escolania de Montserrat. A més d'això, hi ha encara lligams més propers amb el pare Gutmann, el que va ser considerat restaurador de l'Escolania, que va venir a estudiar a Roma, el pare Anselm va venir a estudiar a Roma, el pare Gregori Estrada havia estudiat a Roma i, per tant, també estaven influenciats per la música que es feia a Roma, sigui a les capelles papals, sigui a les altres capelles de les altres esglésies. I, per tant, és una mica un tornar, no? Un tornar coses que hem rebut i ara oferir-lo amb una missa pública i amb diàleg amb els compositors d'avui. I per això jo crec que és, ho agraeixo molt, m'emociona molt que vingui el pare Abat també, el pare Abat de Montserrat, el pare Manel Gasc, per concelebrar aquesta missa amb el cardenal.
Sí, perquè està prevista la presència del pare Abat Manel aquí a Roma, juntament amb la delegació de la Generalitat de Catalunya. Serà un acte bonic, una presentació que suposo que l'obra s'ho val. Per cert, publicareu l'obra?
L'obra es preveu publicar-se, sí. El que passa és que m'han demanat que per publicar-la pugui també adaptar tots els textos, perquè alguns són en italià, les parts que he de cantar al poble aquí són en italià, de passar-les després al llatí, perquè pugui ser universal també, i a l'anglès. Per tant, si un cop estrenada l'obra, si agrada, perquè això està per veure, llavors acabaria l'edició adaptant-la al llatí i a l'anglès, les parts que són en italià, i llavors es faria la publicació. Per tant, sí, es farà la publicació, també amb vistes que es pugui executar. Ja me l'han demanat alguns cors, per tant, que es pugui executar en altres llocs i en altres circumstàncies.
I a Catalunya està previst que es pugui escoltar aquesta obra?
A Catalunya dependrà, suposo que dependrà del ressò que em porti, sigui el parvat, que sigui la delegació. Veurem, no sé, estem parlant amb alguns cors i veurem també si hi ha les possibilitats. Un cop sigui publicada, com més es difongui, doncs millor, sí, naturalment.
Molt bé, doncs, pare Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat, president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de diumenge. Que dimecres, dia 9, vagi molt bé aquesta estrena de la Messa Locus Iste i esperem que la puguem escoltar presenciar personalment aquí a Catalunya ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. També aprofito de dir que, sent la festa del Laterà una festa universal, per tant, que se celebre a tot arreu, perquè l'església del Laterà és considerada la primera, la cap de les esglésies romanes, per tant, se celebra arreu, per tant, celebrem litúrgicament el nou a tot arreu, a tot el món llatí, la dedicació del Laterà, per tant, fàcilment us podreu unir, almenys espiritualment, encara que no sigui sonorament, a la celebració que tindrem aquí a Roma.
Ho procurarem fer. Moltes gràcies, pare Jordi Agustí. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
A començaments de l'estiu es va estrenar un documental sobre el camí ignasià, produït per Ànima 7 i dirigit pel periodista Jordi Roger, en el qual ressegueixen els passos d'Ignasi de Loyola 500 anys després, des de la seva Azpeitia natal fins a Manresa. El documental es podrà veure a la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, concretament el 18 de novembre a les 4 de la tarda a l'Auditori de la Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions Institucionals Blanquerna de Barcelona i el mateix dia 18, a 8:15, a Calella de la Costa, i també dissabte, 19 de novembre, a les 5 de la tarda, a l'Escola dels Jesuïtes del Clot de Barcelona. Com afirma el seu director, Jordi Roger, que ens acompanya, el documental El camí ignasià permet experimentar com un pelegrí més la bellesa visual i espiritual de l'itinerari. És una invitació al viatge. Jordi Roger, bon dia.
Molt bon dia.
Després de les nombroses presentacions del documental El camí ignasià arreu de l'Estat, quina valoració en fas? A Barcelona va ser tot un èxit i a Montserrat, on s'ha projectat aquesta setmana, també.
Estem molt, molt contents i més que doncs, també l'hem presentat aquí a Montserrat, davant del Parabat i la comunitat. I sí, doncs és un documental molt, molt especial per nosaltres, com tothom que fa una pel·lícula, tothom que fa un documental. El que passa que aquest documental li dona un punt molt especial perquè és un híbrid, si voleu, de pel·lícula, evidentment, espiritual. Estem parlant d'un camí que va fer un tal Íñigo, o Iñaki, o Ignacio de Loyola, quan encara doncs, no tenia cap vinculació amb el món religiós, ni després tot el que va ser, no? Per tant, té aquest punt espiritual, però, a més, té un punt molt important de natura, un punt cultural, un punt d'art, un punt gastronòmic. Per tant, és una pel·lícula que va néixer amb l'ànim i amb l'esperit i amb la voluntat d'interessar a molts públics diferents i d'ençà del 14 de juny, que vam fer la premier, una premier molt maca, a la Filmoteca Vaticana. Doncs d'aquell 14 de juny fins avui molta gent l'ha vist i és molt maco sentir els comentaris, no?, de gent tan diferent, gent que no té res a veure amb les etapes del camí, que no són d'aquests llocs, o gent que realment doncs, són d'algun dels llocs de l'etapa d'alguna etapa del camí, i aleshores, evidentment, tothom està pendent quan parles de casa seva. I des d'aquest punt de vista, doncs, amb tot l'equip d'Ànima 7 i la gent que ens ha acompanyat, estem molt satisfets. És una pel·lícula que nosaltres diem atemporal, no explica res que no hagués passat fa 500 anys i, per tant, és una pel·lícula que pot tenir un llarg recorregut.
Heu rebut algun premi? I ara comenceu amb el circuit de festivals?
Sí, tot just s'ha estrenat i no, normalment les pel·lícules, de vegades, abans d'estrenar-se, doncs es presenten a festivals i després s'estrenen doncs, amb tot el recorregut, ja pots dir, doncs, té aquest premi, té aquest altre. Nosaltres ens va apretar una mica el calendari i el vam estrenar abans de presentar-lo a festivals, perquè volíem fer-ho coincidir amb la festivitat de Sant Ignasi. I sí, ens han donat un premi a Calcuta, imagina't ben lluny, també és un premi especial, que li diuen el Cigne Negre, el Black Swan, i després també ja tenim una selecció a l'Argentina, un festival de cinema artístic i que nosaltres ja havíem obtingut un premi amb un documental que vam fer sobre la Sagrada Família i es deuen recordar de nosaltres i nosaltres ho agraïm. I esperem en les pròximes setmanes, mesos, doncs, rebre més invitacions a participar en festivals. Sí que ens hem quedat molt contrariats perquè et reconeixen més a fora que no pas a casa, perquè, per exemple, l'Acadèmia del Cine Català, presidida per Judit Colell, ens ha fet fora dels premis. No tenim, és a dir, hi ha una norma interna de l'Acadèmia Catalana que si es presenten més de 15 documentals, doncs hi ha una selecció, es crea una comissió i en selecciona 10. I tot i el recorregut d'estrena que hem tingut amb aquestes 50 estrenes comercials, que això ja et dic jo que que és un rara avis, una rara avis dins del món del documental, doncs l'Acadèmia del Cinema Català exclòs el Camp Ignasià dels pròxims Premis Gaudí. Per tant, els acadèmics no ens podran votar. I això ho hem traslladat un profund disgust, perquè és una pel·lícula que s'ho mereix, és una pel·lícula que ha fet la seva estrena exclusivament en cinema, no és una pel·lícula de televisió, però és així. No ens han donat cap altre argument, que hi havia molta competència, i això ens ha entristit profundament.
Experiència del rodatge, perquè suposo que us ho heu passat bé, a més de treballar molt, us ho heu passat bé.
Vam rodar el maig-juny del 2021. Si tirem una mica la memòria enrere, doncs estem en plena pandèmia, d'acord? I vam fer primer una localització, que li diem, això és... amb un equip ben reduït, només 3 persones, en Josep Lluís Iriberri, que és l'impulsor de la pel·lícula, jesuïta, és el director de l'oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, l'Andrea Bussoms, que és la directora de producció, coguionista amb un servidor i també muntadora, i jo mateix, doncs, el mes de març, seguint les indicacions del Josep Lluís Iriberri, us podeu imaginar que ell el podria fer amb els ulls embenats al camí, de tot el que s'ho sap, doncs ja al mes de març vam anotar totes les localitzacions i quedar clar quins llocs havíem de rodar. I aleshores, a mitjans de maig, vam començar el rodatge amb 4 pelegrins. El Josep Lluís Iriberri és el guia, i després 4 pelegrins. L'Íñigo, que ell és d'Azpeitia, per tant un...
bon coneixedor del
terreny. L'Ambassa... L'Ambassa és una noia senegalesa, musulmana, i per tant això a nosaltres li va molt bé a la pel·lícula, no? És a dir, perquè és convidar d'una manera implícita tothom a fer el camí, no cal que siguis
creient
o pot ser creient, en aquest cas musulmà, hi ha una part molt maca, aquella doncs fa una pregària musulmana, i que jo crec que és un dels moments més tendres i més, a banda que estèticament, doncs és preciós. I després hi ha l'Iñaki i la Marta. Per tant, 2 dones, 2 homes, i totes aquestes persones fem el recorregut. Vam rodar-ho en 15 dies, és una pel·lícula. No fem el camí stricto sensu, anàvem amb un minibús, amb l'equip, i és un equip molt reduït. Hi ha els 5 pelegrins que surten a la pel·lícula, i després 2 càmeres, un tècnic de so, producció i jo, i després el xofer de l'autobús. Per tant, un equip actors, com si diguéssim, inclosos, d'11 persones, que això és un equip molt lleuger per qui ha participat en algun rodatge, i això ens va donar facilitat per poder moure't pel territori, per poder fer moltes coses. Vam ser a Montserrat, no? I va ser un dels moments més emotius, quan arribes a Igualada, surts d'Igualada, puges cap al Bruc, i aleshores comences a veure retallada la gran silueta majestuosa de Montserrat, doncs tots els cors s'eixamplen. I em sembla que aquest sentiment l'hem reflectit molt bé a la pel·lícula.
Sí, especialment perquè quan el monestir de Montserrat surt, que té aquell moment al documental, les imatges, com diu, són boniques, l'arribada dels pelegrins, l'estada al santuari, són molt maques. I és que el pas de Sant Ignasi per Montserrat va ser clau.
És clau. Ell, en principi, no, el seu objectiu era arribar a Barcelona per agafar el barco fins a Roma i de Roma anar a Terra Santa. Per això ell surt d'Azpeitia, que això és a Guipúscoa, el País Basc. Però en aquell moment, fa 500 anys, Montserrat ja tenia molta fama, una fama que anava més enllà de les terres catalanes, i ell tenia molts dubtes, tenia moltes inquietuds, i va voler pujar a Montserrat a confessar-se i a parlar amb els monjos. I s'explica bé en la pel·lícula, no? Ell va tenir en secret de confessió moltes converses amb el pare Xenon, i tot aquell coquet que després esdevindrà la gran obra que fa, que s'anomena Companyia de Jesús, que s'anomena els jesuïtes, doncs probablement sense Montserrat no sé si hauria sortit, però hauria sortit diferent. I aleshores ell baixa de Montserrat cap a Manresa, i ell, molt il·luminat i amb ganes de tornar a Montserrat, doncs es queda a Manresa i fa viatges amunt i avall, doncs sovintejats cap a Manresa, entre Manresa i Montserrat. I un destí que ell no tenia previst d'estar-s'hi, doncs fa una estada d'un any a Manresa. I allà escriu un dels bestsellers de la humanitat que s'anomena Exercicis Espirituals. Per tant, la petjada de Montserrat i de Manresa són importantíssims en aquest Sant Ignasi, en aquest Ignasi, que encara no sant, evidentment, no? I ell té unes experiències molt, molt intenses en aquest període, i després això fa que ja se'n vagi cap a Roma a continuar el seu pelegrinatge.
Perquè què té el camí ignasià d'especial?
A veure, el camí ignasià té aquest punt d'especial per, jo diria, per la gran personalitat que té Ignasi de Loyola i pel que ha passat després, no? Pel que ha passat després. I això s'explica bé a la pel·lícula, i els coneixedors de la figura d'Ignasi també ho saben. Clar, el camí que es troba Ignasi fa 500 anys, doncs és un camí que són els mateixos espais físics, però el que es troba, evidentment, és molt diferent. Aleshores, té un valor molt especial quan entrem en espais, en esglésies, en ciutats, on es diu, doncs mira, això ho va veure Ignasi segur, això no, perquè és posterior. Per exemple, a Montserrat veiem el claustre gòtic, perquè és el que va veure Ignasi.
Segle XV.
La resta de la basílica tal com la coneixem ara, doncs no existia. Mm-hmm. Per tant, això també t'ajuda molt a situar en el temps. Passem per grans catedrals, grans espais, tant civils com religiosos, però aleshores sempre el guia que anem trobant, les guies que anem trobant, t'indiquen, mira, això ho va veure segur Sant Ignasi. Aleshores, és embuir-te mica en mica de tot aquest esperit, imaginar-te com eren tots aquests camins, aquestes carreteres, aquestes ciutats fa 500 anys, no? I mica en mica aquest esperit va entrant.
El documental està fet també per convertir-se en una plataforma de promoció del camí? És aquest l'objectiu, en certa manera?
Sí, sí, sí. És a dir, de fet, seria l'objectiu. Per això la pel·lícula toca, com hem dit abans, diferents aspectes. L'aspecte espiritual, és evident, però no és una pel·lícula d'espiritualitat, i menys d'espiritualitat ignasiana. És una pel·lícula també de paisatge, una pel·lícula d'arquitectura, una pel·lícula d'art, una pel·lícula de gastronomia, una pel·lícula cultural. Sentim el castellà, sentim l'eusquera, sentim el català. És a dir, és uns paisatges molt variats. Per tant, és convidar els amants, que és un... Cada vegada hi ha més gent que dedica part del seu temps lliure, de les seves vacances, a fer camins. El camí de Santiago, doncs, és un èxit rotund, fins i tot aquest any, aquest estiu, post-pandèmia, que ha estat... És a dir, molta gent que l'ha fet diu, és que semblava la Rambla, és que no s'hi cap, no? Doncs bé, és una molt bona alternativa per difondre aquest camí, que sí, té 500 anys, però que els jesuïtes l'estan promovent des de fa relativament poc i cada vegada hi ha més infraestructura també per acollir el pelegrí.
Ànima 7 té algun altre projecte audiovisual en marxa o en preparació?
Sí, en tenim un que ja el tenim acabat, això amb coproducció amb altres. Aquí Ànima 7 té una participació més petitona, però jo també en sóc el director, que s'anomena El Metralla. En aquest cas és una pel·lícula de ficció, és una TV movie que TV3 l'estrenarà, avui ho podem anunciar, el dia 19 de desembre, que és dilluns, un dilluns molt bo, abans de les festes de Nadal, i que és una pel·lícula protagonitzada pel Joan i el Roger Pera, situada en la Guerra Civil, on també apareix el món religiós per fer 5 cèntims. Mossèn Joan Pera, és un capellà, i la pel·lícula comença els primers dies de la Guerra Civil Espanyola, i en Roger Pera és un milicià del POUM i passen la Guerra Civil amagats en unes golfes. És una pel·lícula que narra, doncs, aquests primers dies de la Guerra Civil, la persecució religiosa, els conflictes interns dins del bàndol republicà, el conflicte Catalunya-Espanya, tot en aquest context tractat amb una clau de tragicomèdia. Es narren fets tràgics, evidentment, però s'utilitza la clau de comèdia per despullar aquests personatges de tot de totes les seves misèries i poder-los vestir de tota la seva humanitat. El dia 19 de desembre farem l'estrena.
Doncs la veurem, si Déu vol, perquè segurament serà més a més d'interessant, divertida. Jordi Roger, director del documental El camí ignasià, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí de diumenge. Enhorabona pel documental i ja esperem doncs, aquesta pel·lícula del 19 de desembre a TV3.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon Òscar. Dia. Fins aquí el programa d'avui, que ha viatjat primer fins a Roma i després hem continuat amb en Jordi Roger parlant d'aquest documental sobre el camí ignasià. Ens acomiadem una setmana més, la Gemma Mutger a les vies de so i qui us parla, Òscar Bardagí. Ens retrobem dimarts, dia 1 de novembre, solemnitat de Tots Sants. Farem programa especial. Fins dimarts i que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.